El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir, avui amb representants dels partits polítics en presència al ple. Ja són a l'estudi Ramon Barnils, Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia, oients.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Álvaro Benejam, del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem a l'espera que s'incorpori Ferran Villasenyor, d'Esquerra Republicana Més, i de Convergència ens han anunciat que no podrà venir ningú avui a la tertúlia per problemes d'agenda, que no se l'han pogut combinar i que no podran assistir a la tertúlia. Ells s'ho perden. L'empresa de components d'automòbil nord-americana Delphi ha anunciat que tancarà la planta Sant Cugat després de 53 anys d'activitat. Si no hi ha cap empresa que es vulgui quedar amb la planta, començarà un expedient de tancament que s'allargarà tot el 2016 i que comportarà els acomiadaments dels 540 treballadors, tot això fins a finals d'any. També afectaria 160 llocs de feina indirectes. El comitè d'empresa de Delphi creu que hi ha possibilitats reals de trobar una sortida negociada que permeti la continuïtat de l'activitat industrial de la planta santcugatenca. Ho ha explicat a Cugat.cat el president del comitè d'empresa, José Antonio Morán.
Cualquier acuerdo seguro que pasa por perjudicar en algo a los trabajadores, pero creemos que hay posibilidades reales de buscar una salida negociada que permita un acuerdo y que permita la continuidad de la actividad industrial en Sant Cugat, y por esa vía es por la que vamos a avanzar.
L'alcaldessa Mercè Conesa ha assegurat que diverses empreses, el nom de les quals no ha concretat, han sol·licitat a l'Ajuntament informació de règim industrial. Conesa ha explicat que l'Ajuntament vol fer una agenda comuna amb els alcaldes de la comarca i també amb la Generalitat per cercar alternatives al tancament. Conesa s'ha mostrat confiada que es produeixi una entesa entre les dues parts per impulsar un pla de reindustrialització.
Nosaltres sabem que se'ns ha fet diverses consultes a nivell d'Ajuntament, la qual cosa vol dir que aquesta planta és una planta que té interès, i per nosaltres el que ha estat molt important és el compromís de no requalificació dels terrenys que són industrials, i aquest és un compromís molt ferm i que per nosaltres és clau per salvar, per tant, la planta.
Conesa va fer aquestes declaracions a la premsa després d'una reunió entre la Junta de Portaveus i el Comitè d'Empresa. I ara, en aquest espai de tertúlia, voldríem conèixer també les opinions de la resta dels partits. Vam saber què pensava Mercè Conesa i volem saber ara què pensa l'oposició després d'aquesta trobada ahir entre Portaveus i Comitè d'Empresa. Començarà la CUP Procés Constituent. Ignasi Bea, quan vulgui, bon dia. Sembla que tenim un petit problema amb el micro, que ens l'acaben de solucionar, o sigui que, quan vulgui.
No, bé, el que hem de sabentar aquests darrers dies ha estat una mica la crònica d'un desenllaç bastant anunciat, no? Fa ja temps que sabíem que Delphi tenia dificultats, de fet fa molts anys que s'arrossega dels més de 1.500 treballadors als 540 actuals, han passat moltes coses, fa el 2013 va haver-hi un ERO important, i bé, els treballadors no eren molt optimistes del que passaria a la planta. L'única cosa, i diré positiva entre cometes, de la notícia és que treu una mica d'incertesa. Una de les qüestions que feia malestar als treballadors era la incertesa de saber que hi havia la gent de Moa, d'aquesta empresa que es dedica oficialment a buscar sortides, oficialment o realment a tancar fàbriques, i ells sabien que anaven per allà, que anava gent interessada i no sabien què passaria. I la incertesa en aquests processos és una cosa que molt negativa, i especialment en treballadors, per exemple, que porten 20 anys treballant a Delphi, que només han fet això, que són qualificats per aquesta feina, però que veuen dificultats en la seva reinserció laboral en cas que les coses vagin mal dades, no? En tot cas, el que està passant a Delphi crec que és una deslocalització, clar, pura i dura, i ho demostra el fet que no és que es deixin de fabricar les coses, o sigui, les bombes d'injecció dièsel, jo no soc un expert en motors tampoc, però sé que no estan al seu millor moment de vida, per tant no podríem pensar que s'acaba el motor dièsel, però no és així, perquè el 90% de la producció de Delphi seguirà fent, el que passa és que se seguirà fent a Romania. No es farà a La Rochelle, l'altra planta que té Delphi productiva a França, perquè els costos també són molt més els que a Romania, que costa una novena part del que costa fer coses a l'estat espanyol. Per tant, és una deslocalització pura i dura, producte del sistema que molts defensa a mi. Em sembla molt bé que l'equip de govern m'estigui preocupat per Delphi, i sé que la preocupació és sincera, perquè són llocs de feina a la ciutat, no només la ciutat, però també la ciutat i tot el que implica. Però clar, quan defenses un sistema, que això no és que siguin les conseqüències no desitjades, això és la part normal del sistema. Recerca el màxim benefici, i en aquesta recerca, doncs, deslocalització, anar a buscar el lloc on els costos són més baixos. Per tant,
abonar aquest sistema, defensar-lo sempre, dir que és el sistema, el millor sistema, i quan et passa a tu, tu pateixes les conseqüències d'aquest sistema, doncs posar-te les mans al cap, em sembla com a mínim curiós dir-ho així, no? Per tant, ara, per acabar, tres coses. Primer de tot, esperem que es pugui salvar la planta, tal com està. O sigui, seria lògic que amb un 90% del producte que es pot seguir fent, la planta segueixi. En segon lloc, si no, això no fos possible, doncs buscar la reindustrialització. Jo no sé fins a quin punt són fiables aquestes coses. Sí que ja sabem que hi ha empreses que s'han interessat, no sabem fins a quin punt. És cert que la bomba d'injecció que es fa a Delphi, tot plegat, són coses que requereixen màquines molt específiques, no és tan fàcil canviar-les. I en últim terme, el pitjor dels casos, doncs que l'Ajuntament s'impliqués en formació, en bonificacions fiscals perquè s'instal·lessin altres empreses, altres projectes, i una mica apel·lar a la responsabilitat social que té Delphi, no? Després de tants anys, que intentis recol·locar els treballadors, informar-los perquè es puguin adaptar al mercat laboral en cas que hagin de marxar, i indemnitzacions justes de debò.
Ciutadans, Sergio Blázquez, l'opinió del seu partit.
Sí, en primer lugar nos tenemos que solidarizar con los trabajadores, sobre todo, y con sus familias, que imagino que no estarán pasando por por unos momentos agradables. Yo creo que con el tema de Delphi eso es una maratón que tenemos pendiente, porque nos pone a prueba a todos, no solamente a nosotros, sino también a la Generalitat y seguramente a alguna otra administración. Tenemos un reto, son 500 y pico personas y no los podemos dejar abandonados. Por lo tanto, lo que hay que hacer antes de nada es luchar por buscar un acuerdo, y yo creo que este acuerdo tiene que llegar más pronto que tarde. En cuanto a lo que ha dicho Ignasi, pues sí, suscribo bastante lo que ha dicho, no todo, porque el tema de las deslocalizaciones, pues bueno, hubo un tiempo en el que lo que sucedía es que España, o Cataluña, de forma específica, también España, digamos, por sus bajos costes, sobre todo años 80, 90, había empresas que también deslocalizaban hacia España. Y ahora se ha revertido esa situación. Yo creo que eso es algo con lo que realmente cuesta luchar, y seguramente, no sé si es incluso deseable que haya que luchar. Digo, porque eso que en un tiempo nos favoreció, ahora claramente nos está perjudicando. Lo grave que es, que durante todos estos años que se veía que la situación ya no era buena, pues bueno, siempre, digamos, nos acordemos a última hora de solucionar los temas y no los vayamos tratando anteriormente, ¿no? Y que luego los partidos políticos, sobre todo, hay una especie de chascarrillo, de mantra que queda genial para las conferencias y para los meetings y las charladas varias, que es esto de hablar de I+D, etcétera, de valor añadido y de investigación. Pero es un mantra porque luego en realidad no se hace nada, ¿no? Y esta es una asignatura pendiente. Y mientras no seamos capaces de, a la vez, de aprovechar ese tiempo que han deslocalizado a nuestro favor para revertir la situación, hacer que cada vez seamos capaces de producir con mayor valor añadido en tecnología, etcétera, pues la deslocalización va a ser el pan nuestro de cada día. No es algo que le afecte específicamente en este caso, a San Juan, sino sabemos que le pasa a toda España e incluso a toda Europa. Y a veces, bueno, Delphi ha tenido varias plantas, ha tenido alguna planta en Andalucía, que también al final recibió subvenciones, a veces ya no lo hemos, aproximadamente unos 8 o 9 años, y al final esas subvenciones no se ha sabido para qué sirvieron, porque al final la planta finalmente también tuvo que cerrar, o por lo menos despedir a una gran parte. Bueno, lo que nos dice la señora Conesa a mí me preocupa, o sea, porque parece ser que digamos que esos terrenos van a ser industriales sí o sí, pero el hecho, ojalá llegue, y hay que trabajar para ello, pero el hecho de que sean aprovechables los recursos humanos y el capital humano que tiene Delphi, muy específico, etcétera, a mí me preocupa, ¿no? Y espero que se trabaje sobre todo y prioritariamente en esa línea, ¿no? Porque al final, si viene otra empresa que ocupa esos terrenos y se queda con la planta, pero ese personal no le sirve porque ya está muy cualificado y no puede hacer eso, pues será una pena. Y bueno, pues nada, ahora yo creo que eso es el momento, más que nada, de hablar poco y hacer mucho, renunciar mucho y ponernos a prueba, porque esto lo tenemos que sacar adelante.
Iniciativa?
Bé, jo coincideixo bastant amb el que deia l'Ignasi. Crec que la situació és una situació que es preveia, que ja feia temps que estava anunciada, diguéssim, o que ens ho imaginàvem, no? En el propi ple vam aprovar una declaració institucional, ara farà un mes i poc, de suport a la plantilla i a la situació en la que es trobava l'empresa, no? Jo crec que, com deia l'Ignasi, també hi ha una qüestió de marc i de conseqüències, no? De fet, que la prioritat hagi estat durant, bueno, i sigui, no? En molts casos, i sobretot en el que fa a l'ocupabilitat i a l'empresa, la competitivitat de les empreses que s'instal·len i no tant els drets o la dignitat del treball que ens porta a aquestes situacions. Llavors, en aquest sentit, cal que des de l'Ajuntament, tots els grups municipals, crec que fa consens doncs, de donar el màxim suport a la plantilla, d'estar atents a les possibles mobilitzacions que es puguin fer i evidentment doncs, la solidaritat total de la ciutat, no? I que caldrà volcar-se amb això. Llavors es parlen de les diferents coses que poden passar o de les que haurien de passar, del tema del pla de reindustrialització, del fet de que s'instal·lin altres empreses que poden estar interessades, etc. Jo crec que aquí hi ha una cosa molt important, que també ho ha dit l'Ignasi, que és el tema de l'empoderament dels treballadors, no? I de la capacitat, primer, de que siguin els treballadors qui puguin participar i puguin entendre què és el que passa amb la planta i puguin participar de les decisions i del que pugui passar, i després doncs, que les possibles solucions passin també per la seva participació, no? I que al final hi hagin unes polítiques de formació o de reinserció o de reciclatge, etc., doncs que també permetin que aquests treballadors puguin refer la seva vida si no ho poden fer amb fent la mateixa feina que feien, no?
PSC, Pere Soler.
Sí, evidentment nosaltres també ens solidaritzem i a més ens arremanguem per intentar treballar al màxim com tot, no? Segurament repetiria molt del discurs que ha fet l'Ignasi i que ha fet el Ramon en aquest sentit. I nosaltres des del primer moment que es va saber la notícia doncs vam fer una reunió d'urgències com a partit, juntament amb membres del comitè d'empresa i sindicats el mateix vespre. I vam demanar també doncs, el diputat, diguéssim, que ens porta aquests temes del Parlament de Catalunya assistint a aquesta reunió, i el que vam decidir va ser intentar fer una iniciativa parlamentària que servís d'embrió també perquè i la resta de grups, no que s'assumessin, sinó que treballessin també en prou d'aquest problema, com ja havia estat en l'anterior legislatura en el Parlament, que també es va donar doncs, suport a Delfi, a Panrico en el seu moment, etcètera, etcètera. No? Jo crec que estem tots sensibilitzats, més quan és una empresa... És potser l'empresa més antiga de Sant Cugat o de les més antigues indústries de Sant Cugat, neix als anys, començaments dels anys 60, i per tant nosaltres hem de, tot i ser conscients de que Sant Cugat ara no és qui porta més treballadors a l'empresa, doncs té la importància que té a la nostra ciutat. I ahir ens ho deien, no?, a la reunió amb el comitè d'empresa, i vosaltres no sabeu aquest simbolisme que vau fer en el ple, aquesta moció institucional de... blindar d'alguna manera el sòl industrial el mal que ha fet a la companyia Adelphi a dalt, no? Perquè volen dir que no poden utilitzar aquells terrenys d'entrada per qualsevol altre aspecte. El curiós és que, ho deia l'Ignasi, no? Bonificacions, sí, perquè s'instal·lin noves companyies, però aquestes bonificacions també haurien d'anar lligades a garantia de retorn. És a dir, si bonifiquem perquè s'instal·lin empreses, hem de garantir també que aquestes empreses al cap de dos anys no tanquin i s'emportin i es quedin sense tot el que se'ls hi ha bonificat i la manera que se'ls hi ha facilitat per poder-se instal·lar. Jo crec que la solució no només és una solució de reindustrialització de Delfi, que ara és el problema que ens trobem, sinó ha de ser una proposta de reindustrialització del país i concretament de la comarca. A través del pacte industrial es va firmar un document, un manifest i unes bases per a la reindustrialització en què doncs, tots els agents implicats, com era la Cambra de Comerç, la FECOT, tots els sindicats, els diferents sindicats de classe amb representació, els partits polítics, les administracions, tothom estava implicat. Què ha fet el govern en tot aquest document? No n'ha fet res. Se l'ha guardat i ha dit, hem estat treballant molt bé per la reindustrialització del país, però encara no ens hem posat a treballar. Per tant, la solució ha de ser molt més global. Ara ens trobem amb aquest problema local, però no només local de Sant Cugat, sinó comarcal també. I per això pren importància la reunió que tindran dijous, la reunió juntament amb els alcaldes i amb el president del Consell Comarcal, de com es pot intentar des de la comarca encara pressionar molt més. Si pressionant des de l'Ajuntament, doncs la comarca encara pot pressionar molt més. Jo vull ser optimista. Si en aquest moment ens trobem amb que l'empresa ha fet aquest anunci quan ja se sabia, ja hi havia rumors des de l'últim ERO, hi havia rumors de que la fabricació tenia continuïtat fins al 2016-2017, si s'ha llançat ara,
és perquè, jo vull pensar, és perquè hi ha un projecte seriós a darrere, i que segurament els dijous, a la reunió que tindrà de matí els sindicats amb l'empresa, el comitè d'empresa amb l'empresa, se'ls hi farà una proposta, i MOA, se'ls hi farà una proposta que jo crec que és fidedigna. El que passa és que segurament es deixarà molts carros pel camí. I també vull afegir només una cosa.
Breument.
El comitè d'empresa, jo confio en el comitè d'empresa perquè ha estat capaç de portar totes les negociacions que ha fet fins ara els dos ERES que ha hagut d'afrontar, i a més un pacte amb les indemnitzacions que estan per sobre la llei, ho deien ahir. Confio en aquest comitè d'empresa que sap el que fa, que té expertesa i que tira endavant, i jo crec que ens demanàvem temps i li hem de donar temps.
Partit Popular? Sí, ara el que feia referència al Pere, és veritat, ahir a la reunió la conclusió era que necessitaven temps. Necessitaven temps per trobar doncs, aquesta via de la reindustrialització amb alguna empresa que volgués fer-se càrrec de la planta i subrogar-se en els contactes dels treballadors, que és l'objectiu, que tothom pugui seguir treballant. Però, clar, també va quedar palès que hi ha uns interessos legítims per part de tothom, dels treballadors, de l'empresa, i que, doncs, segons amb quines circumstàncies que vingui una empresa a oferir per quedar-se a la planta, serà que no. O sigui, els propis representants del comitè d'empresa ja deien, doncs, que segons amb quines condicions tinguessin de continuar treballant, dirien que no. Que jo ho entenc perfectament, perfectament legítim, i ells han de mirar pels seus interessos, no? L'exemple era, doncs, si aquí hi ha una mitja de salaris de 2.000 euros, per exemple, per dir, no sé quines són les xifres, però una mitja de salaris, i ve una empresa i ofereix una mitja de salaris subrogant-se amb el 100% dels contactes de 1.500, doncs és possible que no els interessi i que prefereixin cobrar les indemnitzacions, que estan molt per sobre dels topes legals o dels imports legals que la llei estableix, perquè tenen pactats 64, si no recordo, 64 dies per any treballat amb un tope de 42 mensualitats, no? Doncs jo trobo correcte que ells es facin aquest plantejament, perquè qualsevol se'l faria, no? Qualsevol se'l faria, De moment cobrem les indemnitzacions i després ja veurem quina feina trobem al mercat, no? Encara que sigui pitjor, però almenys ja hem cobrat una indemnització que ens hem generat amb la feina de tots aquests anys cotitzant, no? Al final, clar, però clar, per altre costat, l'interès de l'empresa de sortir de Sant Cugat, no sé si li queda alguna planta més a Espanya activa, però de sortir de Sant Cugat d'una forma normal, sense un cost pues, extralimitat, no? pels seus objectius. Jo crec que és aquí on la negociació entra, i que la negociació ha de ser amb una possible solució mixta, és a dir, que si ve una empresa que ofereix uns salaris més baixos dels que estan cobrant els treballadors amb la Delphi, doncs que hi hagi una solució mixta entre indemnitzacions i salaris, i després els treballadors que es quedin, els que no vulguin, sempre els que vulguin, i els que no vulguin, doncs trobaran una altra feina per l'altre costat, cobraran les indemnitzacions íntegres, i els que es quedin cobrarien una part i després buscarien feina o continuarien treballant a l'empresa que s'esbrogui amb els contractes. Bueno, totes aquestes coses al final són les que es podran fer. És que més sortides jo crec que no n'hi ha. I tot això, nosaltres, com a Ajuntament, hem de treballar perquè aquestes possibles solucions siguin viables, ajudant en el que es pugui. Es deia aquí bonificacions fiscals. Sí, jo no... Així, a priori, no és que sigui partidari de fer bonificacions fiscals concretes a empreses concretes, però sí algun tipus d'ajuda perquè les empreses puguin instal·lar Sant Cugat, perquè ja només per instal·lar-se han de fer una inversió, no? I aquesta maquinària potser a l'empresa que vingui no li serveix totalment o al 50%, no ho sabem, però tindrà de fer alguna inversió segurament i costarà diners. Per tant, tot això s'ha d'acabar de mirar de quadrar, i des de l'Ajuntament el que hem de fer és intentar ajudar a que quadri. Esquerra Republicana, més, Ferran Villasenyor, per tancar aquest torn inicial.
Hola, bon dia. Aviam, molt d'acord amb el que deien els companys, perquè atès que és una postura que entenem que ha de ser conjunta de tothom. Hi ha tres escenaris: el dels treballadors, la repercussió que tindrà el possible tancament d'aquesta planta a Sant Cugat i a la comarca és important, menys que en altres ocasions, perquè la, ja sabeu que la planta en altres vegades havia tingut molt més treballadors, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i com hem dit en diferents ocasions, els treballadors del barri del Monestir, que molts, hi ha molt, una certa localització, tant de treballadors com ex-treballadors, que es van acollir a jubilacions anticipades i encara estan, diguem-ne, tenint un cobrament, una relació laboral amb l'empresa, que és un dels aspectes que creiem que encara hem de buscar, més de 200 i 300 en aquest cas, durant tots aquests anys, per tant, busquem-los. Per tant, molt important, molt important, i ho hem de tirar endavant. Després comentava el Pere el tema industrial. El tema industrial, a Sant Cugat del Vallès, nosaltres entenem que durant un temps es va com mirar malament el concepte d'industrialització. Allò semblava que industrialització volia dir posar una xemeneia de 5 metres de circunferència o de radi i tirar fum. No, no, industrialització és altres coses. Industrialització és l'ocupació del sol indústria amb activitats que generin ocupació. Sabeu que hi ha un triangle econòmic entre Rubí, Cerdanyola i Sant Cugat, que cada espai s'ha, diguem-ne, pel que sigui, s'ha especialitzat en un cert tipus d'activitat i, per tant, que formem un conjunt. Per tant, el conjunt de metres que a Sant Cugat no és que tinguem molts, però encara en tenim d'industrial, l'hem de desenvolupar. Hi ha encara pastilles molt importants, l'antiga Nissan i altres, que entenem que han de funcionar. Espero que aquesta vegada la fem millor que la Sharp. Recordeu-vos que la darrera procés de tancament i suport tant de Generalitat i d'Ajuntament, va ser bàsicament una mena de desastre. En alguns casos sí que va funcionar en algunes recol·locacions en una altra empresa, que ara no ve a cuento, però sí que hi ha molts treballadors que es van quedar penjats, es van fer una sèrie de cursos als serveis d'ocupació tant de Rubí com de Sant Cugat, i això va quedar en l'aire. I per tant aquest és un dels riscos que tenim, perquè molt sovint quan encetem etapes com aquestes de partida de pòquer ens oblidem què és el que passarà després. I ara en aquests moments, i de fet els companys ja ho deien, estem en una partida de negociació. L'últim que s'aixeca de la taula és el que perd, per tant no ens hem d'aixecar. És un tema, hi ha un tema d'una certa justícia. Fa uns anys parlàvem amb el representant del comitè i almenys jo vaig tenir la impressió que tot això és una estratègia que no ve d'ara. Això és una estratègia que ve de molt temps, el concepte de deslocalització, però també com els problemes que va tenir d'investigació en desenvolupament l'empresa Delphi. Això és com un concurs públic. El senyor Volkswagen o el grup Citroën Peugeot treu a concurs una bomba per fer un determinat per treure un determinat model o una sèrie de models, una bomba X. Tu et presentes, guanyes tu, guanya una altra empresa, guanya la Bosch alemana o guanya qui sigui. Si tu no has desenvolupat determinats accions d'investigació i desenvolupament, perds aquest contracte. I això és el que ha passat en molts casos a Delphi. Ja ens ho comentaven els companys, els hi feia por que al final ens quedem sense bombes per produir. Per tant, home, jo crec que aquí també hi ha una responsabilitat clara de l'empresa en no haver volgut créixer i, per tant, bàsicament el que estava cercant és la deslocalització per reduir els costos laborals. Fixem-nos quines són les relacions sindicals de feina, d'horaris, de tot plegat que tenen els treballadors o que tenen els treballadors a Romania i en alguns casos a Xina, perquè al final ens anem aquí. I per tant nosaltres el que creiem és que si l'empresa el que vol tirar per aquí, nosaltres no hem de facilitar una sortida en quant a indemnitzacions. S'ha parlat del tema de la no possibilitat de que hi hagi una requalificació de la pastilla per construir pisos. Tots estem d'acord, dic tots perquè fa un temps semblava que aquesta era una de les lògiques que passava i que tindríem una sèrie de pisos, i amb aquests pisos i amb aquestes plusvàlues l'empresa pagaria les indemnitzacions als treballadors. Per tant, sentem-nos asseguts, la Generalitat, diguem-ne, en aquest moment, la Conselleria d'Ocupació ja està realitzant els contactes que li pertoquen, a l'Ajuntament el que ha de fer, jo crec sincerament que és el que estem fent, que és fer una visualització pública, posar-nos al costat dels treballadors i també a que tiri endavant l'acord. Hi ha aspectes com les bonificacions, ho comentaven els diferents companys, mirem-ho bé, perquè també hi ha altres empreses que estan en situació complicada que potser també que voldrien determinades bonificacions, i sobretot l'interès dels treballadors i tot allò que ells han aconseguit en 40 i 50 anys de tasca laboral que no es perdi d'un dia per l'altre.
Hem fet unes intervencions inicials llargues, els demanaria més brevetat en les següents. Pere Soler, m'ha venit un torn.
Sí, no, lligat al tema que deia el Ferran, no? I a més ho puntualitzava abans a l'Ignasi, és que és una deslocalització. Ahir va ser la reunió, va ser bastant constructiva, perquè a més ens deien, no, és un procés de localització, perquè el 90% del que està fabricant ara en aquests moments Delphi se'n va a Romania. Heu de tenir present que la planta de Romania està al costat de Moldàvia, que la gran majoria de treballadors són moldaus, que no entren, diguéssim, el que serien les garanties de treballadors de la Unió Europea,
i que a més la planta de Romania ara té capacitat de treball perquè a més ha deslocalitzat a Xina. O sigui, això és la deslocalització, passa per diversos processos i el procés final és que s'acabi fabricant a Xina i per tant, diguéssim, Romania sigui un pretext. Plena competitivitat, perquè és una planta que és moderna i ens ho deien, que inclús havíem acabat d'invertir en els sistemes de ventilació, etc. Tenen una plantilla que està qualificada i que a més cobra molt, els costos laborals són molt superiors, i una de les qüestions que demanava el comitè d'empresa deia, escolta, nosaltres el que volem és clarificació, que no se'ns enganyi dient que vindrà una altra empresa, em subroguin els contractes de treball però no les condicions salarials i anem a més precari, perquè potser una persona que està a 4 o 5 anys de poder-se acollir a la jubilació anticipada amb 50 anys, doncs prefereix agafar la indemnització que té ara, que està molt per sobre del que fixa la llei i que per tant clarificar aquest sistema per no fer-ho. I després el que demanaven també, i això era una de les coses que sí que podríem fer com a administració, és implicació en la decisió final. Demanaven poder tenir aquesta implicació d'incorporar-se a l'equip de treball, de prendre la decisió i que no fossin uns mers espectadors al comitè d'empresa. Jo crec que això, com a administració, sí que ho podem demanar, podem fer la declaració aquesta, inclús demanar amb el consens dels treballadors del comitè d'empresa, perquè és el que demanaven. I després ja faré un altre.
Ignasi, bé, després Ciutadans.
Sí. Clar, d'una banda, evidentment, hem de ser optimistes pel desenllaç, malgrat les dades. O sigui, quan és 9 vegades més barat produir a Romania que aquí, doncs aviam quines raons es poden argumentar d'una empresa. Va fer la broma que això quan hi havia la República Socialista Soviètica de Moldàvia no passava. Però, i és cert, no passava. Que les condicions dels treballadors eren millors perquè hi havia uns altres que amenaçaven, no? Sense el comunisme no hi hauria hagut segons quines condicions laborals aquí. En tot cas, les indemnitzacions són una arma doble fil, no? Perquè són una arma negociadora ja amb l'últim ERO. El 2013 es va veure claríssimament. Molta gent va cobrar 120.000 euros. Després de molts anys treballats, no li van regalar res, evidentment, però clar, davant la incertesa, o sigui, l'estratègia és incertesa i aleshores unes indemnitzacions sucoses. Per tant, anem afablint i cada vegada són menys treballadors i tot plegant, no? Per tant, arma doble fil amb les indemnitzacions. En tot cas, jo, i per apuntar, perquè penso que al debat aquí hi ha dues qüestions. Una és si anem posant pedaços necessaris i que això és el que podem fer nosaltres, malauradament, perquè els governs tenen la capacitat de decisió que tenen, el desencuat i el de Catalunya i tots, bàsicament implementen decisions que prenen el poder econòmic, però el debat és el de l'estructura productiva d'aquest país, no? I penso que s'encuat és bastant paradigmàtic de cap on anem. Un model eminentment sector serveis, amb una progressiva desaparició total de la indústria i amb uns sous precaris. I algunes solucions que s'apunten a vegades, no? I ara sense atacar ningú, perquè no és objectiu. Diem, clar, si ve una empresa que ofereix menor salari, estem en el mateix. Rebaixar salaris per ser més competitius, això fa un any o així el president de Rico va dir que era positiu baixar els salaris perquè hem perdut competitivitat. Aquí és cap on anem. I les deslocalitzacions ara també es produeixen dins de la Unió Europea i perquè com que Alemanya tenen unes bones condicions, nosaltres ens tornem a baixar-nos les condicions perquè la gent no marxi, no? Vull dir, és molt perillós entrar en aquesta dinàmica de cercar competitivitat perquè el que avança és cap a la precarització i bueno, la cronificació i acceptació d'aquesta.
Ciutadans?
Sí, yo a lo mejor en esta segunda intervención repito un poco lo que he dicho en la primera, pero yo creo que es importante decirlo, es que si compites en precio, en el fondo si compites en precio, compites con medio mundo, con China, con la India, con los países que se están desarrollando, y entonces esto siempre es, pan para hoy y hambre para mañana. Y esto es algo que seguramente es muy difícil luchar contra ello en este mundo, que nos puede gustar más o menos y que tiene muchísimos problemas y muchas cosas a mejorar, pero es el mundo en el cual funcionamos y que yo sepa tampoco existe uno claramente mejor. Y lo que tenemos que hacer ahora, pero no solamente ahora que tenemos que ir a muerte con Delphi, la defensa de los trabajadores y de sus intereses, que eso es aparte y tenemos que ir a muerte con ellos. Pero independientemente, desde ya tenemos que intentar luchar y que no sea un mantra que luego caiga en el olvido porque queda muy bien en determinadas conferencias, etcétera. Tenemos que hacerlo, tenemos que revertir ese proceso porque si compites en precio, luchas con medio mundo y al final esto te dura 5, 10 años, 15 y cuando encuentren un mejor proveedor, etcétera, pues se irán de aquí y tenemos que revertir el modelo, que es más o menos intentar caminar hacia lo que han hecho los países del norte de Europa, que es competir en calidad, en tecnología, en alto valor añadido, y ahí compites con muy poquitos, y mientras no hagamos eso pues nos vamos a encontrar con Delphi y nos vamos a encontrar con Delphi, que todavía, digamos, ha tenido un poquito de suerte, una cantidad importante de trabajadores, de tener, digamos, cierto peso. Podemos estar hablando hoy de ellos, pero también hay muchas plantas en el Vallés de 50, 70, 80 personas que a lo mejor no han tenido esa suerte ni tienen esos esa capacidad de relacionarse con las administraciones y también han sufrido deslocalizaciones en el este de Europa, en China, etcétera, y que seguramente han visto como nadie les ha defendido. Mientras no seamos capaces de verdad de creernos ese modelo de competir en valor añadido, en tecnología, y para eso hace falta inversiones y dinero y formar emprendedores y sobre todo que las universidades y las empresas trabajen de forma conjunta en investigación, mientras eso no lo hagamos, esto nos lo iremos encontrando cada dos por tres.
Algun comentari més? Es havia demanat Esquerra Republicana?
No, més que res, en suport als treballadors, la planta ha assecuat un grau de productivitat i d'errors en la producció molt més baix que a Romania, per exemple. I un es pensa, per què ens canviem? Perquè abans parlàvem, i amb molta raó que deia l'Ignasi, sobre els costos laborals, però, home, aviam, els costos laborals, d'acord, però és que la productivitat i el grau d'errors i les bombes que fallen aquí són molt menys que en altres llocs. Per tant, diguem-ne que l'empresa també està apostant per un model bàsicament de reducció de costos i no de qualitat. I com dèieu tots, dos històries. La primera, a solucionar el problema. Jo espero que no passi el que passa sempre, que és comencem a fer tots focs encenalls, a fer declaracions institucionals que les hem de fer, trobades que les hem de fer, a veure si fem també una trobada amb l'empresa. Jo crec que també estaria bé que l'empresa vingués a l'Ajuntament a explicar-nos el per què, no solament el comitè.
I que es deixés entrevistar també aniria molt bé.
Estaria molt bé, perquè això d'amagar-se, doncs, molt sovint no és positiu i sobretot que et dona unes certes suspicàcies. I jo, per exemple, jo tinc una certa situació cap a l'empresa que m'agradaria treure-me-la i, per tant, que m'expliquin el per què i quina és la seva disposició. I, per tant, jo els demano públicament i entenc que en nom de tots que, també ens en podríem trobar, no? Que ens expliquin les seves raons, per què, quin és el seu camí i quina és la seva situació. Jo crec que tots els partits, els portaveus i tothom estarà molt content de ajudar, que és el que ens toca. I l'altre...
Perdona, Ferran, però jo crec que incluso a ells les vendria bé, no?
Per això els hi fem una d'allò pública entre tots. Escolti, que aquí ningú es menja aquí, que aquí nosaltres estem per ajudar a tothom, vull dir que...
Hi ha un contacte
I a nivell de conselleria també han hagut contactes i per tant és positiu, però igual que nosaltres ens vam reunir ahir, us vau reunir amb el representant del comitè d'empresa, jo crec que és lògic reunir-nos amb aquells que van tenir el Premi Sant Cugat, que va ser l'empresa, no els treballadors. I l'altra, la planificació industrial, el dèiem. Acabem això d'una manera la més positiva possible, doncs hem de saber què fem allà, què fem en els altres, perquè al final és això.
Álvaro Benejam, m'havia donat un torn.
Bueno, jo volia comentar que la reunió aquesta ja està demanada i a la Junta de Portaveus vam quedar que la intentaríem fer, però també és veritat que l'alcaldessa va dir, jo crec que hi ha hagut una certa confusió en això, perquè l'alcaldessa va dir que s'havia reunit o que es volia reunir amb ells als mitjans de comunicació, però fa dues setmanes, no, fa diverses setmanes ja es va reunir representants de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde d'Economia, el Carles Brugaroles, i no sé si algú més, crec que sí, amb l'empresa. Llavors, jo crec que tot això, des de l'equip de govern, ja sabia, i era molt probable, jo crec que és molt probable que ells ja sabessin que l'anunci es faria en els següents dies, no? En dies pròxims a aquella reunió que van tenir. I per tant, a mi em va sorprendre quan vaig veure les declaracions de l'alcaldessa dient que es volia reunir amb l'empresa. No? Si ja es van reunir fa 3 o 4 setmanes. Bueno,
però diguem-ne que ha hagut un canvi, no?
Sí, hi ha hagut un canvi, però ja, això ja se sabia. I per tant, aquella reunió ja tenia una finalitat concreta, i era aquesta, perquè se sabia que l'empresa volia tancar.
Algun comentari més? El PSC li ha demanat?
Sí, però alguna cosa va precipitar aquella reunió.
Sí, no, també per... per dir el que deia el Ferran, no? El concepte d'indústria a la nostra ciutat, bueno, l'empresa Ferrer és indústria, l'empresa Beringer és indústria, vull dir que és indústria neta, no tira fum, fa pastilles i fan components mèdics, és a dir, nosaltres tenim una capacitat d'indústria encara important i tenim pastilles encara importants. El que passa que és això, és la marca aquesta de Sant Cugat, que és una ciutat de serveis, no? Doncs també Sant Cugat també és una ciutat d'indústria. I una de les coses que es proposava sobre la taula, que també preocupava ahir els sindicats, era aquesta etapa de transició, no? I que deia que l'Ajuntament, o l'Ajuntament o les administracions també ens podíem ajudar amb aquests plans de formació, és a dir, aquestes, si trobem un projecte nou per aquesta planta i que en comptes de fer bombes doncs fa frens, per dir-ho d'alguna manera, doncs, fer aquest pla d'implementació formativa també juntament amb l'empresa. Ells partien de la base que diuen l'empresa ja té provisionat aquestes indemnitzacions i, per tant, el que es pot fer és tot allò que s'estalviï per aquesta provisió de les indemnitzacions, doncs, d'alguna manera, doncs, posar-ho a la mà perquè aquesta transició sigui menys traumàtica, donar suport, evidentment, guanyar aquest temps que demanen i, a més, doncs, que clarifiqués tot el procés. Jo no sé... Potser un dels passos que ens podríem fer és veure si l'Ajuntament tingués capacitat d'expropiació del terreny directament per tal de blindar el terreny d'una manera. Si estem pagant unes barbaritats per les zones verdes, per què no fer un projecte d'expropiació del terreny i després fer una subrogació d'industrial?
Algun comentari més per aquesta qüestió? Si bé, anava a fer alguna cosa.
Inclús, i ara, clar, després de parlar de segons quines coses abans... Ara,
això d'expropiació li ha agradat.
Depèn del moment, no només pertinent, sinó que és necessari, no? Però també hi ha altres coses, si la planta és productiva i no bé, en els beneficis de l'empresa hi ha una part molt important que és la plusvàlua, doncs també hi ha, si l'Ajuntament expropia i es donen mecanismes als treballadors perquè autogestionin l'empresa, això s'ha fet en altres ocasions.
Bueno, ahir la Núria,
és una forma d'empoderament.
Ahir la Núria apuntava una cosa d'intentar fer una participació mixta, inclús, de la gestió de l'empresa, que no està, tampoc estaria malament.
Si els treballadors s'hi veuen en cor... Escolta,
bueno, mixta amb l'administració, no, més bueno, que dels treballadors.
No, però si l'administració pot donar les eines per als treballadors, totes aquestes coses, doncs es pot buscar també.
Ahir va quedar palès que ni tan sols s'ho plantegen ells.
La
Núria ho va comentar... un to molt constructiu, evidentment, però ells, bueno, van posar que era una mica de sorpresos, pel comentari.
Clar, no, perquè no és una cosa
com si ni ho haguessin pensat, o ho haguessin descartat, perquè és una cosa difícil.
És cert, que no s'ho plantegen, perdó, si t'he tallat, però és que és una cosa que no es planteja perquè no està a l'imaginari. Però penso que s'ha de començar a posar sobre la taula, i no per aquest cas específic. Hi ha molts cops viable, perquè bona part dels diners que no es guanyen són els que guanya l'empresa, i aleshores si no hi ha un benefici empresarial desorbitat, doncs es poden seguir...
Sí, però el problema d'això seria...
És el que deia l'Ignasi, o sigui, no, a part de que no estigui a l'imaginari o que habitualment no s'hagi fet, o sí que es feia abans, no? sí que existien les col·lectivitzacions, el que passa és que jo crec que com a mecanisme de, lligat amb el que deia abans el Pere, de que els treballadors tinguin una implicació real en el futur de la planta i de que... A vegades cal explorar tots els elements i els elements d'empoderament de la pròpia plantilla i veure si són capaços de fer-ho, si no, doncs que veure, no, això, no, quin tipus de formació han de fer, però al final han de ser ells i elles, majoritàriament ells, perquè són majoritàriament homes qui treballen a Delphi, però qui prenguin les regnes també del futur de la planta.
Sí, a mi m'encantaria rebre la notícia que els treballadors han fet una cooperativa que es farà càrrec de la planta i continuarà endavant. A mi m'encantaria rebre aquesta notícia, però és que penso que és una mica irreal, perquè només per continuar l'activitat, primer, han de tenir clients.
Sí, clar.
I els clients aquí són Delphi.
Sí, no? Clar.
Llavors, aquí li vens tota aquesta producció aquí, fantàstica que fas.
Però al final hauries de canviar.
Sí, no, i a més, Ramon, al final, diguem-ne, clar, vull dir, si no fas un canvi bastant dràstic en el que estàs produint i en la tecnologia que hi ha, al final, no, la bomba sigui la que sigui, sortirà amb un preu...
I a lo mejor no, o sea, es decir, a lo mejor lo que se hace es encontrar otros clientes y fabricar lo mismo, porque habrá otros clientes que crean que estas bombas que se fabrican aquí son... pues las mejores que pueden tener para sus coches.
Ojalá que sea así. Pero me cuesta creerlo porque, claro, en primer lugar tendrás que competir en precio. Y ojalá fuera eso, ¿eh? Pero tendrás que competir en precio y si justo en Rumanía al día siguiente reciben una oferta que es más barata, pues claro, aquí o tecnológicamente sí, es mucho mejor, sí, les sale cuenta.
Si tú eres un comprador de bombas, tú eres BMW y quieres comprar unas bombas para tus coches diésel, si a ti te cuestan en un sitio 50 y en el otro sitio 55, pero son mejores, te compras las de 55 porque no quieres que tus coches empiecen a fallar y nadie te compre coches.
La diferencia, digamos, es si cuesta una 50 y la otra 150, sí, y una te da una garantía, ya sabes lo que es un poco, digamos, la obsolescencia programada, y dice, bueno, mira, con estas tiramos, porque también los coches a veces compiten en precio.
Ya te digo yo que las diferencias de precios no son esas, a no ser que las bombas sean unas de muy, muy, muy baja calidad y otras de bastante calidad.
Entonces, a lo mejor no nos salen como O sea, no estaremos en este problema, ¿no? Porque las nuestras tecnológicamente...
Cuando alguien se ahorra costes de producción, vende a precios del primer mundo, fabricando precios del tercer mundo. O sea, esto es así, no es... O sea, el beneficio se queda en la empresa, no en los terceros.
Rambide, si no puc afegir una cosa...
No, jo crec que és un debat interessant. Sabeu que, com dèiem abans, que això va per packs de mig termini, per tant, hi ha una dificultat... en aquests moments és impossible. El que comentàveu, no el tema del cooperativisme, que això podia ser positiu, el que passa que, clar, la cosa és complicada, perquè si la col·lectivització mitjançant, imagineu que queda l'empresa gratis, seria competir amb la mateixa fàbrica de Romania o aliar-se amb l'altre productor gran, que és Bosch, i per tant, bé, que ja té les fàbriques a un altre costat, seria complicat. El que passa que, clar, tenim una plantilla molt bona, molt ben feta des de fa molts anys, i diguem-ne que una de les coses molt bones que té la nostra planta és que té tot un tema de tractament de residus, que hi ha unes altres que no les tenen. Per tant, la planta, el totxo en si és molt bo, la plantilla és molt bona, i a nosaltres el que ens preocupa molt és la gent de 40-55 anys, dels treballadors en aquest sentit, perquè els anteriors, segurament, en plans d'ocupació que pot fer l'Ajuntament conjuntament amb el que comentava o amb el fons que vinguin de despesa de l'empresa o de la Generalitat, pot funcionar. Els majors de 55 anys segurament podrem aconseguir indemnitzacions o prejubilacions interessants. El tema és el 40-55, i aquesta és la situació de la complicació. És una planta gegant, es podria compartimentar des del punt de vista de planejament urbanístic, podríem partir la planta en diferents àmbits, una integrar una altra nau del costat, això ho podem fer. I per tant, nosaltres també hem de pensar que tenim una sèrie d'eines, que són les eines urbanístiques, i aixequem el braç i les diem, ei, que aquí l'urbanisme, igual que la Torre Negra, el fem nosaltres. I per tant, jo crec que això també és interessant.
Pisos segur que no, eh?
Pisos de cap manera.
A més, crec que hi ha hagut ja un compromís de que no serà així. Jo espero que ningú estigui enrere.
Sí, però aquesta implicació de l'administració, és a dir, si hem estat capaços d'injectar als bancs 40.000 milions d'euros, no? Per què no podem ser capaços d'injectar amb una empresa que és d'interès de la comarca una certa quantitat i fer amb un percentatge de l'accionariat? Per què no? I garantir que les coses fan com s'han de fer. Garantir els drets laborals, que la subrogació, si és una altra companyia, doncs es faci... És a dir, la implicació que se'ns demanava des del comitè d'empresa, jo crec que és viable.
Perdona, una cosa, que parlàvem de compromís de no fer pisos. Bé, no, de fet, no és un compromís, és planejament urbanístic. No es poden fer pisos. Per tant...
I cal mantenir les pastilles industrials, i cal seguir apostant per això.
En tot cas, si és una modificació del planejament, tots nosaltres tenim la possibilitat d'aixecar o baixar el peuet. I per tant, doncs...
Això. En tot cas, ja ho continuarem tractant amb diverses tertúlies. Moltíssimes gràcies, Sergio Lázquez, Ramon Gutiérrez, Ignasi Bea, Ferran Villasenyor, Pere Soler i Álvaro Benejam, i fins la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies. Juliana Pono, for Captaro. Que ho indiqui Juliana, vino, Pono, going it's like kind of automatic thing. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. What happened? The colors of the rainbow so pretty in the sky are so on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say,
el gall del monestir.